Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Cansats d'esperar que la justícia actuï, molts ajuntaments catalans han trobat un cable legal per poder estirar i poder desallotjar immobles ocupats quan els inquilins són conflictius. Aquesta escletxa que els permet fer-ho és el que recull la mateixa llei, que és que els habitatges han de complir unes mínimes condicions de seguretat.
Si hi ha risc estructural, podem desallotjar. Si hi ha una declaració d'inhabitabilitat, doncs també podem actuar.
Supòsits que, si és el cas, els tècnics municipals certifiquen i que permeten als ajuntaments actuar per la via ràpida, sense esperar la decisió del jutge. És una manera que han trobat per rebaixar una mica la pressió, la veïnal, dels que es queixen pels incidents i, en ocasions, delictes també, que cometen els qui ocupen il·legalment un habitatge, i també la pressió de l'extrema dreta, que aprofita aquestes situacions per, amb discursos populistes, assegurar-se uns quants votants de cara a les eleccions municipals del 2027. A les comarques gironines tenen cert avantatge perquè, en aquest cas, sí que tenen una mica d'ajuda de la justícia. Des de fa un any, l'Audiència Provincial de Girona permet que la policia pugui fer fora els ocupes durant les primeres 24 hores sense l'autorització d'un jutge. I als ajuntaments els ha funcionat.
No hi ha hagut cap ocupació nova i s'han disminuït els habitatges amb aquesta situació.
Ens ha facilitat molt la feina.
Però els jutges de Barcelona per ara no han avalat aquest criteri. De seguida en parlem, sentirem el parer de diversos alcaldes de diferents partits i serem també a Sabadell, on avui just hi ha una visita judicial en un bloc d'habitatges ocupat per decidir si les 27 famílies que i viuen, poden seguir vivint-hi o no.
Catalunya al dia.
Això en un Catalunya al dia, que Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Des de Girona ens explicaran, és la primera ciutat que ho aplica, ens explicaran el servei Truca a Casa.
Permet que nens o adolescents puguin fer servir els telèfons dels equipaments municipals, com ara biblioteques o pavellons esportius, en cas que necessitin trucar familiars. Per exemple, un nen de 8 anys ho ha pogut fer al Centre Cívic Barri Vell Mercadal.
Un nano que sortia d'una activitat de manualitats que fem aquí va baixar aquí baix al Centre Cívic esperant que vinguessin a buscar els seus pares i es va trobar que els pares encara no havien arribat. El nano va trucar als seus pares, el van tranquil·litzar dient, estem de camí.
Barcelona també s'ho està mirant per aplicar aquest programa, el Truca a Casa. També us parlarem del Banc de Terres del Priorat. És una eina del Consell Comarcal d'aquesta comarca per recuperar finques abandonades i fomentar el relleu generacional al camp.
Fa 6 anys que funciona i ha permès recuperar 300 hectàrees amb els beneficis que comporta.
Això equival a la vida als pobles. Pobles vius, escoles plenes, no limitar als pobles aquesta vida vacacional o de cap de setmana.
Mirem cap a les carreteres ara a aquesta hora per saber si hi ha problemes per circular. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia. Doncs només a l'AP7 entre Avinyonet del Penedès i Subirats, direcció Tarragona. Es tallava fins fa uns minuts un carril per un accident, però ara els vehicles ja s'han retirat al voral. A la resta de xarxa ara mateix molta tranquil·litat i cap problema per circular.
I pel que fa el temps, a punt per l'estiuet de Sant Martí. Francesc Mauri, quan arribarà?
Bona tarda. Arribarà l'endemà de Sant Martí. Demà dimarts és Sant Martí i serà dimecres quan notarem aquest repunt de la temperatura que es mantindrà dijous. De moment, avui i demà tornarem a tenir nits fredes i el dia, podríem dir, justet. A la costa, sobretot més suau, ara mateix 18, 19, algun observatori com ara Vinyols i els Arcs, a tocar de Cambrils, al Baix Camp, amb fregant els 20, però a l'interior més a prop dels 15, les màximes, i també cap al Pirineu. Però, com dèiem, serà dimecres quan pugi la temperatura d'una manera clara. I tant avui a la tarda com demà, amb sol enterbolit per núvols prims, una mica enterrenyinat, i demà al matí amb bancs de boira. Això, matinals, a primera hora i fins a migdia, a punts fondos de l'interior.
Doncs que ja hem fet bé reservar algunes mànigues curtes per si de cas les havíem de recuperar. Gràcies, Francesc.
Adéu.
En esports, en desconnexió per les quatre demarcacions. Montserrat, amb quins titulars avui?
Doncs cara i creu per al Barça. En futbol retallen a 3 punts la distància amb el líder, el Madrid, després de guanyar 2-4 al Celta. En bàsquet, Òscar Orellana és el nou tècnic de forma interina del Barça. Per la destitució ahir de Joan Peñarroya, van perdre contra el Girona de 18 punts a la CB i divendres ja havien caigut amb el Madrid a l'Eurolliga. Justament a Girona celebren la victòria de Lliga contra el Barça per 96-78 a Fontejau. El Ohio, doncs Lleida aconsegueix un triomf de mèrit davant el Baskonia i es manté en posicions de play-off a la Lliga CB, i el Nàstic, tot i el canvi a la banqueta, els granes s'allunyen de la zona de play-off d'ascens a segona després de la derrota a Múrcia. Ara ocupen la 12a posició, ja a 7 punts del líder l'Atlético Madrileño.
Tot això ho ampliarem quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem.
Catalunya al dia.
Vinga, som-hi, 5 minuts i mig passen de la 1 del migdia. Els ajuntaments catalans recorren escletxes legals per accelerar el desallotjament d'ocupes conflictius i intentar frenar els discursos d'extrema dreta. Tal com us estem avançant a 3CAT Info, cada vegada més pobles i ciutats mitjanes han trobat una via alternativa per fer-los fora més de pressa. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Estel? Bon dia.
I aquesta via passa per revisar si l'edifici està en mal estat o si té la llum punxada?
Sí, falta un any i mig per les eleccions municipals i les ocupacions que donen problemes s'han situat a l'ordre del dia de molts pobles i ciutats que fins ara vivien al marge d'aquesta realitat, sovint associada a l'incivisme o al tràfic de drogues.
Això fa que aquestes ocupacions siguin les conflictives i són les que els ajuntaments doncs, volem combatre per això, precisament doncs, aportar seguretat als veïns d'aquestes zones.
Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio de l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, on fa una estona els Mossos han fet un nou desallotjament sense ordre judicial, i aquest no és un cas aïllat. Molts ajuntaments estan explotant aquesta via alternativa i envien l'arquitecte municipal per comprovar si el pis està en ruïna, si hi ha risc d'incendi perquè la llum està punxada o si hi ha plagues per acumulació de brutícia. En definitiva, per certificar que estem davant d'un infrahabitatge, tal com expliquen els alcaldes de Calldetenes, Miquel Riera, Marc Eloi de Manresa o Dani Mauriz de Sant Vicenç de Castellet.
Judicialment no hi ha hagut manera.
Si hi ha risc estructural, podem desallotjar. Si hi ha una declaració d'inhabitabilitat, doncs també podem actuar.
I si el propietari no fa el que té que fer, ens permetrà tapiar un habitatge perquè no hi pugui accedir ningú, en ares a les condicions de no habitabilitat.
Això sempre que els pisos ocupats compleixin els requisits. Per exemple, un edifici abandonat de la crisi del 2008 és més complicat perquè l'estructura en si és relativament nova, a diferència, per exemple, d'una casa o un casc antic.
I aquesta via és la reacció, ho explicàvem, de molts ajuntaments davant l'auge de l'extrema dreta.
Que sense representació a molts consistoris, partits com Aliança Catalana intenten capitalitzar les protestes dels veïns davant l'impacte social que suposen aquestes ocupacions, com explica l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.
La incidència d'una ocupació conflictiva de dues persones en un municipi de 7.000 habitants, evidentment, fa trontollar la sensació de seguretat que té la gent.
I aquesta és una via més ràpida que han trobat els ajuntaments, però no és l'única. Perquè, per exemple, a les comarques gironines, l'Audiència Provincial va aprovar fa un any un acord que permet a la policia fer fora els ocupes durant les primeres 24 hores, també en aquest cas sense l'autorització d'un jutge.
Un any després, diversos alcaldes de la zona coincideixen que aquesta instrucció judicial ha marcat un abans i un després. Sentim els de la Bisbal i Cassà de la Selva.
El fet de donar aquest marge de 24 hores, jo crec que això és molt positiu per totes aquelles ocupacions, no dic les que ja estan, però aquelles que es produeixen de nou. No? Ens ha facilitat molt la feina.
No hi ha hagut cap ocupació nova i no s'ha incrementat, en aquest cas, no que al contrari. S'han disminuït els habitatges amb aquesta situació.
Els magistrats de l'Audiència de Barcelona van desmarcar-se del criteri de Girona i al març d'aquest any van evitar avalar els desallotjaments sense ordre judicial.
Molt bé, doncs gràcies, Albert Prat. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
I ens quedem a Girona justament perquè Junts reclama més recursos per lluitar contra la multireincidència. A la Conselleria d'Interior li demanen un pla d'actuació i el govern de Pedro Sánchez que aprovi la llei de Junts per acabar amb aquest fenomen, amb la multireincidència. Diferents alcaldes juntaires ho han explicat des de Girona. Núria Peraire, han fet un front comú en aquest sentit.
Hola, bon dia. Doncs sí, han comparegut conjuntament la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, l'alcalde de Quart, Ferran Rodera, i la diputada del Parlament, Maria Àngels Planes. Geis reclama a la consellera d'Interior, Núria Parlon, un pla d'actuació específic per a Girona, arran de les declaracions on deia que els multireincidents estaven deixant Barcelona per anar cap a comarques gironines.
Que hi hagi un pla, doncs, també per Girona i la seva demarcació, perquè si la pròpia consellera afirma que es produeix aquest moviment dels multireincidents arran dels efectes de l'acció de la multireincidència a Barcelona, doncs aquí també fa falta doncs, aquest suport, no?
L'alcalde de Figueres ha explicat que al seu municipi hi ha 16 multireincidents que acumulen més de 250 antecedents i assegura que la policia local, tot i no tenir competència, ha d'assumir tasques d'ordre públic per falta de Mossos.
Des de la conselleria, doncs, aboquin més esforços. La demarcació de Girona no és una demarcació de segona categoria. La demarcació de Girona és l'única que no té dues regions policials, a diferència de Tarragona, de Barcelona i de Lleida.
L'alcalde de Quart ha assenyalat que són un municipi petit que no té policia local.
Depenem, en aquest cas, dels Mossos d'Esquadra de Girona, que fan uns esforços ingents per venir, però, evidentment, doncs, necessitem més que una policia reactiva, no? una policia més preventiva.
Sobre la proposta de llei de Junts contra la multireincidència, reclamen al govern de Sánchez que la tiri endavant, una iniciativa que el PSOE acaba de reactivar.
A 1:11, doncs, després de més de 10 anys d'ocupació, el bloc d'habitatges Guillem Agulló, al barri de Gràcia de Sabadell, al Vallès Occidental, avui s'ha fet una visita judicial per determinar si les 27 famílies que hi viuen poden continuar-hi o no. Els veïns afectats han llegit un manifest a les portes del jutjat d'entre desenes de persones que els donaven suport. Jutjats de Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. El judici ha quedat vist per sentència. Tot i que tots els veïns estaven citats, la vista ha durat aproximadament només una hora. El jutge únicament volia saber si algú podia acreditar la propietat de l'habitatge. És obvi que no, perquè l'edifici és de la promotora Serom, que el vol recuperar. Els veïns demanen poder pagar un lloguer social i poder seguir, per tant, el que consideren casa seva. Mònica Sanz és una de les persones que viu al bloc.
No som delinqüents, som famílies vulnerables que demanem una cosa tan bàsica com poder pagar un lloguer social, tal com estableix la llei. L'empresa propietària d'aquest edifici el va mantenir abandonat durant més de 6 anys, sense donar-li cap ús, mentre moltes famílies de Sabadell i de tot Catalunya patien per no tenir un sostre on viure.
A l'edifici hi ha gent gran, menors, alguns amb discapacitat i també altres persones amb malalties. Tots tenen un informe de vulnerabilitat.
Doncs això el dia que s'ha fet aquesta vista judicial per determinar si aquestes 27 famílies poden seguir vivint aquí. Marta, recorda'ns com comença aquest cas.
Sí, va ser el 2015 quan la plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi de Sabadell va entrar al bloc, que feia temps que estava buit. A l'edifici s'hi van anar instal·lant persones que no podien pagar un lloguer a preu de mercat. La portaveu de la plataforma, Aida Guidus, només veu una sortida.
És a través de l'expropiació del bloc i la cessió d'ús dels seus habitatges a qui els habita, els cuida i els omple de vida.
La plataforma denuncia que, si s'arriba al desallotjament del bloc, la ciutat de Sabadell no té recursos per oferir un sostre a el centenar de persones que es quedarien al carrer.
Un parell de minuts, haurem arribat a 1:15 del migdia. Seguim parlant de Sabadell, però ara canviem de tema. Alguns potser encara recorden el crim que el 2007 es va cometre en una sabateria del carrer Sol i Padrís, de Sabadell, al Vallès Occidental. Una dependenta de l'establiment va morir després de rebre diversos cops. La van trobar uns clients a la rebotiga. Els Mossos van detenir un sospitós, un lampista de la ciutat, però la fiscalia no va veure prou proves per acusar-lo i el cas es va arxivar el 2019. Doncs bé, Maria Núria Rebelle, bon dia. Avui podem explicar una novetat que has pogut esbrinar tu mateixa i que capgira totalment aquest cas.
Bon dia. Exacte, perquè fa 6 anys es va arxivar de manera provisional i el sospitós va quedar en llibertat. Ara s'ha pogut reobrir perquè els Mossos han aportat noves proves que l'incriminen. Han analitzat la roba de la víctima i han descobert restes de plom, cobalt i ferro, elements emprats pels lampistes. De fet, els investigadors ja van aportar fa anys una empremta de l'home localitzada en un tiquet que portava la víctima a la seva bossa i les càmeres de videovigilància d'una sucursal bancària del costat de la sabateria el van captar entrant i sortint de l'establiment entre les hores que es va cometre el crim. Com que l'estat espanyol regeix el principi acusatori, si la fiscalia o alguna acusació no hi veu delicte, el cas no pot tirar endavant, ja que no ho pot fer el jutge d'ofici.
I en aquest cas, quin seria el mòbil, Maria Núria?
Doncs, de fet, ja ha passat. La jutge d'instrucció ha reobert el procediment i ha citat en qualitat d'investigat el sospitós per finals de mes. Se'l tornarà a interrogar si bé es pot acollir el dret a no declarar. Inicialment va assegurar que no tenia res a veure amb el crim.
I un altre cas que fa un tomb i que també és de Sabadell és el crim d'Helena Jubany, fa 24 anys. El judici contra dos sospitosos cada cop és més a prop, sobretot després que avui hem sabut que no hi ha proves contra Ana Etxeguibel, que és la tercera investigada.
La Policia Nacional ha confirmat que no s'han trobat restes d'ADN d'Etxeguibel al jersei d'Helena Jubany per bé que s'hi va detectar un perfil femení. D'aquesta manera, la instrucció del cas ara sí està arribant al final. Encara queda pendent la compareixença del principal sospitós i presumpte autor material del crim, Santi La Iglesia, citat pel 28 d'aquest mes. En aquest cas sí que es va trobar restes del seu ADN al jersei que Jubany duia el dia que la van matar. Dos mesos després del crim, la policia va detenir tres persones, Montse Careta, Santé La Iglesia i Ana Etxeguibel, tots coneguts d'Helena Jubany a través de la Unió Excursionista de Sabadell, però el procediment es va arxivar el 2005 sense que s'arribés a judici. Careta, parella de La Iglesia en presó preventiva, es va treure la vida a la presó dos mesos i mig després d'entrar-hi. La insistència de la família Jubany per demanar noves proves ha fet que el cas es reobrís quan estava a punt de prescriure. Helena Jubany la van trobar morta després de caure per l'ull de l'escalador del bloc de pisos on vivia Montse Careta. Tot apunta que algú la va empènyer i que estava sota l'efecte de diverses drogues. El segon sospitós és Xavier Jiménez, també conegut de Jubany a través de la UES, a l'ADN del qual no s'ha trobat el jersei de la noia, però sí que està provat que va escriure alguns dels anònims amenaçadors que la víctima va rebre abans de morir.
Seguim més coses. Des d'avui no es poden criar aus a l'aire lliure per evitar l'expansió de la grip aviària que ha fet estralls a Europa i a l'estat espanyol. A Catalunya les restriccions afecten sobretot els productors de l'Empordà i les granges de l'Ebre, que ja avisen que el preu dels ous seguirà pujant. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I així es busca limitar al màxim que s'extengui aquesta malaltia.
Sí, és que en els últims dos mesos s'han hagut de sacrificar 3 milions de gallines només a l'estat espanyol. Ara s'ha decidit endurir les restriccions de cria a l'aire lliure per evitar que s'estenguin els casos. De moment, però, no impliquen sacrificis. El sector avisa, però, que això farà que els ous continuïn encarint-se, com explicava el Josep Maria Baqués, propietari d'una granja de gallines ponedores al Maresme.
Allà on hi ha hagut casos d'influència aviar en granges, en explotacions, s'han hagut de sacrificar animals. Cap preu de l'ou puja per això, perquè falten ous, no perquè les gallines estiguin tancades o no.
A Catalunya, les granges i explotacions afectades es troben sobretot als aiguamolls de l'Empordà i al delta de l'Ebre. Aquí queda prohibida, de fet, a partir d'avui, la cria d'ànecs i d'oques amb altres ocells de corral, i s'haurà de garantir el confinament total de les aus, amb sistemes de control com xarxes que evitin el contacte amb les aus migratòries, que són les que transmeten el virus. Unió de Pagesos demana també vigilar més les explotacions privades d'autoconsum. Es calcula que a Catalunya hi ha 600.000 caps d'aus de corral no registrades. Des del Departament de Salut recorden, però, que és molt difícil la transmissió de la grip aviària a les persones i que els pollastres i els ous cuinats no són font d'infecció.
Manel, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Un quart i tres minuts de dues. El govern ha anunciat que contempla l'opció de convertir en autovia tot el tram de la C-13 entre Lleida i Balaguer i que ja ha començat l'estudi de l'obra. És una reivindicació històrica que els alcaldes de la Noguera, que els havíem sentit en aquest programa, han rebut amb satisfacció, però també amb prudència. Exigeixen més concrecions i que es descarti definitivament la possibilitat de fer només carrils d'avançament. Lleida, Estela Busoms, per tant, la reclamació dels ajuntaments no s'aparca.
Hola, bon dia, Estel. No, de fet, d'entrada han manifestat certa sorpresa perquè l'anunci el va fer dissabte el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, quan va visitar el punt informatiu itinerant del govern a Balaguer i va parlar de les prioritats de la Generalitat per a la comarca. El departament a qui correspon l'obra, el de Territori, avui ens ha respost que, efectivament, s'estan fent estudis sobre l'autovia, però que són interns i no en pot donar més detalls. Els alcaldes, sigui quin sigui el seu color polític, ho tenen clar. Lleida i Balaguer han d'estar unides per una carretera de quatre carrils i volen més certeses. Sentim l'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, la de Térmens, Concepció, Canyadell i el de Vallfogona de Balaguer, Xavier Castellana.
Crec que surti el que surti, el territori continuarem fent pressió perquè acabi esdevenint aquesta l'opció elegida.
Ja fa diversos anys que estan estudiant sobre aquesta infraestructura i el que reclamem és que l'acabi materialitzant.
Si és així que realment ho ha de ser, que tiri endavant i que ens facin l'estudi i que es faci aviat, si pot ser l'autovia, també.
També s'hi suma el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa.
El que volem ja és passar dels estudis als fets i projectes i tirar endavant, perquè els anys van passant.
La C13 entre Lleida i Balaguer només té 5 quilòmetres desdoblats entre Vilanova de la Barca i Térmens.
I una plataforma veïnal de la vall del Llémena ha tallat aquest matí la carretera GI531 a l'altura de Sant Gregori, al Gironès, protestant perquè consideren que no és segura i sovint, per exemple, es troben cara a cara camions grossos i l'autobús escolar. Sant Gregori, Laia Claret, bon dia. Com és que aquesta carretera i què demanen?
Hola, bon dia, Estel. Mira, és la carretera que va des de Sant Gregori al Gironès fins a Sant Aniol de Finestres a la Garrotxa. Una carretera estreta amb revolts tancats, sense vorals, a una banda hi ha bosc i a l'altra una paret rocosa. La línia discontinua marca l'eix de la carretera. Remarquen que tenen diverses problemàtiques i s'han constituït en una plataforma. Es diu Per una carretera segura. Cristian Tobau n'és membre.
Quan els camions de 16 metres intentar canviar-los per uns de 12 i que es pugui repartir la càrrega, els grups ciclistes que són molt nombrosos i que a vegades no circulen com han de circular en files, sinó en grups grans, també tallant els carrils. I això seria informar més que prohibir. I, per altra banda, els cotxes d'alta gamma, que venen aquí a fer proves i s'ho prenen com si aquesta carretera fos un rally.
I especifiquen que s'han de buscar solucions i que s'han reunit amb diverses institucions.
S'hem reunit amb la Mancomunitat, amb el Departament d'Interior, també hi ha una proposta pel Parlament, i el primer punt ha estat intentar acordar uns horaris on els camions no es creuin amb el bus escolar, però el problema és global i s'hauria de resoldre per tot tipus de vehicles grans.
Dels alcaldes de la zona n'hi ha que donen suport als veïns. Per exemple, a la concentració d'avui hi havia l'alcaldessa de Sant Martí de Llémena. Han tallat la carretera un quart d'hora aproximadament fins a un quart de 10 del matí.
Gràcies, Laia. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I des d'avui es redueix el temps d'espera. Hi ha més connexions per anar en autobús entre Girona i Salt. Tres línies diferents que no paren de créixer i que en l'últim any van superar els 3 milions de passatgers. Han adaptat la principal carretera que comunica les dues poblacions per fer el primer corredor de bus ràpid que es posa en marxa a Catalunya. Tornem a Girona, Fèlix Martín. Concretem quines millores s'han posat en marxa.
Hola, bon dia. Són les línies 3, 4 i 9 entre Girona i Salt. La 3, de fet, és la que té més usuaris i canvia menys. Els canvis són sobretot a les dues últimes. L'L9, per exemple, des d'ara L9 BRCAT, amplia les freqüències de pas i passa dels 30 als 15 minuts de dilluns a divendres. Els dissabtes hi haurà servei cada mitja hora i no cada hora com fins ara. El servei el fa l'empresa Teisa amb vehicles 100% elèctrics. Una fita per a la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
De tots els BRCATs de Catalunya, aquest és el primer que posem en marxa i em satisfà especialment doncs, que sigui en aquesta àrea metropolitana, Girona, Salt, no?, i tots els municipis que envolten. Per tant, enfortir serveis públics, mobilitat pública com a eix prioritari.
El servei de la línia L9 va des de Salt fins al campus de la Universitat de Girona Montilivi amb parades al costat de les estacions de tren i autobusos de Girona. La línia L4 ha modificat el seu recorregut al pas per la zona de la Massana de Salt i prolonga alguns viatges fins al polígon industrial de la Mirona i Montfullà. Tot això és possible després que durant 16 mesos han fet obres a la xarxa viària entre Salt i Girona, al passeig dels Països Catalans, amb una inversió europea de 5 milions i mig d'euros. Hi ha nous carrils bus en els laterals, noves parades, un carril bici al mig i també han eixamplat voreres per millorar els espais per a vianants.
I tanquem aquest capítol dedicat a la mobilitat parlant d'un accident que ha comportat moltes retencions, molts mals de caps pels conductors, cues aquest cap de setmana. I és aquesta operativa per retirar el camió cisterna que es va accidentar a la P7 dissabte a l'altura de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, es va endarrerir perquè duia una càrrega il·legal. El Servei Català de Trànsit va preparar els recursos per transvasar oli industrial i aleshores, un cop allà, es va descobrir que el camió portava en realitat gasoil. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, segons ha pogut saber 3Cat Info, la documentació del camió indicava que transportava 30.000 litres d'oli industrial i aleshores el Servei Català de Trànsit va activar un dispositiu de grues i una cisterna especial per poder transvasar aquesta substància i retirar el vehicle. Però aleshores, com deies, durant l'operació de transvasament es van adonar que era gasoil i es va activar el pla Transcat en fase d'emergència. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en declaracions a 3Cat Info, explica com va perjudicar la retirada del vehicle.
Descobrim que no porta oli, sinó que porta gasoil. Vam ser víctimes d'un engany i que tot el que estava disposat el dissabte per retirar-ho i ja s'ha retirat el dissabte era per oli, però no per gasoil. Tot això ara està en investigació i a partir d'aquí jo no puc dir res més perquè Mossos està investigant.
Lamiel ha explicat que per fer el transvasament calia una cisterna específica i una empresa especialitzada que pogués fer aquesta operació, que finalment va començar diumenge a les 3 de la tarda. Tot plegat va provocar que diumenge aquell dia hi hagués cues de fins a 10 quilòmetres a l'aldea en sentit nord fins que es va retirar el camió a última hora del dia.
Doncs gràcies, Clara Chavarría Domingo, des de Tarragona. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Minuts per arribar a 2:15. L'empresa catalana Satelliot ha inaugurat a Barcelona el primer centre europeu de desenvolupament de satèl·lits 5G. Abans del 2030, preveu tenir centenars de satèl·lits en òrbita per donar servei a dispositius de l'àmbit civil, com ara l'agricultura o el transport marítim, però també de defensa i de seguretat. Barcelona, Mireia Salam.
Bon dia. Satelliot encara no ha començat a comercialitzar el servei de connectivitat, però ja té 734 contractes en països de tot el món per connectar 10 milions de dispositius situats en zones desabastides, com àrees rurals. El cofundador de la companyia, Jaume Sampere, explica per què serveix el satèl·lit que han desenvolupat.
El que avui presentem és un nou tipus de satèl·lit, un satèl·lit que no només permet connectar els dispositius, els sensors, els dispositius IoT, Internet de les coses, sinó que va molt més enllà. Permet connectar dispositius mòbils, telèfons mòbils directament des de l'espai. Aquesta tecnologia que es diu Direct-to-Device és com tenir una torre de telecomunicacions en l'espai, des d'on podràs enviar veu, vídeo, dades en qualsevol lloc del món en temps real.
El nou satèl·lit anomenat Tritó és una versió millorada del primer, l'Enxaneta. L'empresa operadora en telecomunicacions per satèl·lit té el suport de les administracions catalana, espanyola i europea perquè contribueix a la sobirania tecnològica d'Europa. En la inauguració de la nova seu hi han assistit, entre d'altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, el delegat de la Comissió Europea a Barcelona i representants de l'Agència Espacial Espanyola i de l'Exèrcit de l'Aire.
Barcelona haurà recuperat el 80% dels arbres que va perdre durant la sequera a finals d'any. L'Ajuntament té previst reposar gairebé 2.000 arbres aquesta tardor i acabar l'any havent plantat 6.200 arbres dels 7.500 afectats. La resta els plantarà la primavera. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Durant el mes de novembre també es plantaran més de 31.000 flors de temporada en quasi 1.700 metres quadrats de tota la ciutat. A més, l'Ajuntament està reposant plantes arbustives i gespa i també vol podar 5.300 arbres abans d'acabar l'any. La tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme i Acció Climàtica, Laia Bonet, ha recordat el pes que juguen els espais verds a la ciutat, tant per la qualitat de vida dels ciutadans com per ajudar a combatre la calor i la contaminació.
També la necessitat de que cada vegada més i un verd més eficient, més adaptat, més resilient. I això vol dir, evidentment, millorar els sistemes de reg, però també vol dir anar reformulant quines són les espècies que es poden adaptar més a una ciutat que canvia de forma progressiva el clima.
Totes aquestes accions formen part del pla de recuperació de la vegetació afectada per la sequera.
Hi ha polèmica a Palau de Santa Eulàlia, a l'Alt Empordà, perquè es vol tancar l'escola del poble. És una escola rural que es va reobrir fa tot just 4 cursos i on ara mateix hi ha una desena d'alumnes. Les famílies denuncien que és una mesura injustificada i asseguren que les administracions s'han posat d'acord per suprimir aquest centre. Girona, Maria Rovira, l'Ajuntament, que és qui ha decidit tancar, què hi diu?
Sí, doncs, de fet, l'alcalde de Palau de Santa Eulàlia justifica el tancament per motius econòmics, diu, i també pel fet que hi ha molt pocs alumnes del poble. Xavier Valdrí, Vic apunta que no poden assumir la cessió del local municipal i les despeses que suposa l'escola en un context d'un pla de sanejament econòmic.
El fet és que actualment és dos dels nens que van a l'escola són del poble. Per tant, nosaltres com a govern municipal el que volem és que els recursos es destinin a serveis per la gent de Palau de Santa Eulàlia. El que no pot ser és que destinem tants de diners a donar un servei doncs, a famílies de fora del poble, que a més doncs, ja tenen assignada una escola.
Des de l'AFA de l'escola, on hi ha 18 alumnes, entre primària, infantil i llar d'infants, han rebut amb indignació i tristesa el que consideren una decisió unilateral del consistori. Quan és un centre, diuen que funciona amb normalitat i no hi ha motiu objectiu. Ens ho explicava Ariadna Jordà, portaveu de l'AFA de l'escola de Palau de Santa Eulàlia.
No hi ha cap raó objectiva per tancar l'escola. Només hi ha una voluntat de fer mal, d'imposar-se, d'esborrar un projecte educatiu que representa una altra manera d'entendre el poble i l'educació. I el pitjor de tot és que el Departament d'Educació i la Diputació de Girona ho estan permetent perquè estan mirant cap a una altra banda. No estan contrastant les dades reals del cens ni estan parlant amb les famílies sobre la situació actual.
Les famílies demanen la revisió de la decisió i que se'ls escolti.
Nosaltres no callarem, perquè l'escola de Palau és vida, és futur i és arrelament. Tancar-la no és una decisió administrativa, és condemnar el poble a desaparèixer. Des de l'AFA demanem la revisió immediata de la decisió, la mediació real del departament i una taula institucional on les famílies puguem seure i parlar com a part afectada. Però, sobretot, el que demanem és dignitat i responsabilitat, perquè no hi ha cap excusa per tancar una escola que funciona.
Des del Departament d'Educació apunten que han decidit el tancament de l'escola a petició de l'Ajuntament.
Hem arribat al punt de 2:15. Girona és el primer municipi a Catalunya que impulsa el servei Truca a Casa. Qualsevol infant o jove que ho necessiti pot entrar als equipaments municipals i des d'allà trucar a familiars. Són equipaments com biblioteques, pavellons esportius, centres cívics, que són a tots els barris de la ciutat. I Barcelona també s'està rumiant si ho fa i s'impulsa aquest programa de Truca a Casa. Tornem a Girona, Núria Pereira. Ets en un dels equipaments on han atès dos nens.
Bon dia, Estel. Doncs sí, som al Centre Cívic Barri Vell Mercadal, aquí a Girona. Tenim amb nosaltres el director del centre, el Jordi García. Jordi, ens expliquen aquests dos casos com han anat.
Sí, molt senzill. Doncs, veure, nosaltres som un equipament que durant el dia passa molta gent amb els diferents grups, activitats, i passa gent de totes les edats. Evidentment, també ens passa aquest públic d'infants i adolescents. Curiosament, veniu avui, però aquesta mateixa setmana un nano que sortia d'una activitat de manualitats que fem aquí, que organitzem des del centre cívic, va baixar aquí baix al centre cívic esperant que vinguessin a buscar els seus pares i es va trobar que els pares encara no havien arribat. Llavors, aquest mateix nano ens va demanar, sisplau, puc trucar a casa perquè estic esperant els pares que no arriben. Doncs el nano va trucar als seus pares, el van tranquil·litzar dient, estem de camí, per tant, espera't aquí al centre cívic. Ell es va esperar i, evidentment, doncs, va quedar tranquil i els pares al cap de poc ja eren aquí.
Quants anys tenia, més o menys, aquest nen?
Tenia 8 anys.
I l'altre cas més proper, quin seria?
L'altre cas és fa una cosa de 15 dies, més o menys, abans de fires. També era, en aquest cas, era un nano més gran, no tenia mòbil, o no sé si és que l'havia perdut, i també va haver de trucar, no als seus pares, sinó al seu germà. Llavors va trucar al seu germà i també dient que havia perdut el telèfon mòbil, que no tenia el telèfon mòbil, que no patissin i que anava cap allà on havien quedat amb ells. Vull dir que és un cas també molt important en aquest fet, no? Nosaltres els ajudem de la manera que podem.
Hi ha gent que, per tant, memoritza telèfons mòbils,
sí,
eh?
Sí, això passa. De fet, amb això que deia tu, vaig pensar ja, perquè, curiosament, el telèfon mòbil del meu germà, jo me'l sé. No me'n diguis d'altres, però del meu germà jo me'l sé.
Doncs aquesta és una iniciativa que ha nascut aquí a Girona amb un objectiu i també amb una filosofia darrere, podríem dir. Tenim amb nosaltres la regidora d'Educació, la Caral Vilà, que ens pot explicar una mica això, amb quin objectiu s'ha fet.
Doncs amb l'objectiu precisament això, de facilitar la vida en els nanos i en els joves que necessitin contactar amb les seves famílies. És obvi que cada cop s'intenta més endarrerir l'ús del mòbil. Òbviament un nen de 8 anys, com ara ha explicat en Jordi, no porta habitualment un mòbil, però també pots trobar-te nens que potser ja van a l'institut i que la família ha decidit endarrerir l'ús del mòbil, o nens que sí que tenen mòbil, però aquell dia o no hi tenen bateria, o l'han perdut, o els hi han robat, o qualsevol cosa. El que volem és que puguin fer servir els equipaments equipaments municipals, que poden ser pavellons esportius, biblioteques, centres cívics, qualsevol equipament municipal, i que allà sempre hi haurà algú que els ajudarà. El que fem és fer una campanya per fer-ho conèixer, perquè les famílies també els expliquin als seus fills: mira, si et passa alguna cosa, entra aquí en aquest equipament municipal que t'ajudaran, i que els nens se sentin que estan en el seu dret de demanar ajuda en els equipaments municipals.
Perfecte, doncs moltes gràcies a tots dos per explicar-nos des d'aquí al bell mig de Girona.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs quan passen 4 minuts de 2:15, ens aturem per fer un cop d'ull a les notícies més vistes al web i l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què hi tenim avui?
Doncs mira, ser fornera, saber que ets celíaca 21 anys després d'ofici, diguem, i per tant haver de vendre la fleca.
Ostres.
És el testimoni que ha recollit aquest cap de setmana al suplement i que és una de les notícies més llegides a la web del 3Cat Info.
A dins el forn no m'ajuda, continuo trobant-me malament, he tingut que implantar-me anant amb mascareta.
Doncs això, ha hagut de traspassar el negoci, estem parlant d'un petit poble del Moianès, de l'Estany, només hi ha aquest forn i, per tant, doncs, ara a veure què passa amb el futur d'aquest establiment.
Déu-n'hi-do. I fa un any de què parlàvem, Marc?
Mira, fa un any just estrenàvem l'ampliació del tramvia a la Diagonal, per tant, aquesta era una de les notícies més importants, és allò que tenia tres parades noves, Verdaguer, Sicília, Monumental. Ara, un any després, podem dir doncs, que ha augmentat moltíssim l'ús del tram Besòs, en aquest cas, que és la part baixa del tram que va per la Diagonal, i també ha augmentat molt doncs, les correspondències amb metro, Verdaguer i Glòries, i també amb bona part de les línies d'autobús de la Diagonal. Això sí, ara, com saps, el tramvia per la Diagonal tot sencer encara haurà d'esperar uns anys mínim. De moment falta el pressupost i després, com a mínim, calculen que 3 anys d'obres.
Com la Sagrada Família, gairebé.
Sí.
Va, Marc, fins demà.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Marxem ara cap a la Torre de Cabdella. Allà, prop de 250 alumnes del Pirineu han participat en l'homenatge a Conxita Granger. Ella és l'última catalana supervivent dels camps nazis. Ha estat un acte organitzat pel Memorial Democràtic que ha commemorat el centenari del seu naixement a Espui i que vol mantenir viva la memòria de la resistència femenina al feixisme. Pau Rovira, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. Sí, els alumnes de 5 instituts i una escola, de Tremp, la Pobla de Segur, el Pont de Suert, de Sort, han elaborat treballs audiovisuals sobre la vida de Conxita Granger després de mesos de recerca. Avui els han presentat aquí al Museu Hidroelèctric de Cabdella en homenatge a la figura de Conxita Granger, que va lluitar a la resistència francesa contra els nazis durant la Segona Guerra Mundial. El 44 va ser detinguda per la Gestapo i deportada al camp de concentració de Ravensbrück, del qual va ser l'última supervivent catalana. És el director del Memorial Democràtic, Jordi Font.
Penso que el fet que els joves treballin a través d'una figura concreta i d'alguna manera coneguin les vicissituds que va viure una noia al cap i la fi de 18 anys, quan tenia Conxita Granger, que és una edat molt propera a la que tenen ells, penso que també crea unes afinitats, una més identificació, més empatia, i és una manera d'estudiar la història a partir de la memòria, que puguin pensar per ells mateixos, que pensin històricament i que tinguin una perspectiva crítica.
Els alumnes han valorat molt positivament poder aprendre sobre Granger i el seu context històric.
No en sabíem gaire del tema i, bueno, ens ha interessat moltíssim. I que li hagués passat això, si fos jo, no sabria què fer, i és un tema que molt, molt fort.
Pues el que havia passat ella i totes les dones als camps de concentració, ja que no se'n parla molt i no teníem ni idea, i això ho vam aprendre i ens va impactar molt.
L'homenatge tancat amb la projecció dels vídeos dels alumnes i un debat sobre el paper de la dona en les deportacions nazis, amb el compromís de continuar transmetent la seva història a les noves generacions.
El Banc de Terres del Priorat ha permès recuperar 300 hectàrees de conreu els últims anys. La iniciativa es va posar en marxa en fa 6 anys i en aquest temps s'ha consolidat com una eina eficaç per recuperar finques abandonades i fomentar el relleu generacional al camp. Tornem a saludar, doncs, a Manel Sastre. Manel, bon dia.
Bon dia de nou.
A veure, explica'ns com funciona aquest banc.
Mira, el banc està impulsat pel Consell Comarcal del Priorat i el que vol és facilitar l'accés a la terra a persones interessades a treballar-la. Entre els objectius, promoure la producció local i contribuir a preservar el paisatge agrari. Ara mateix té més de 1.000 hectàrees registrades i 118 usuaris inscrits. Més de la meitat són professionals, però també n'hi ha molts que tenen projectes d'autoconsum o estan vinculats a l'oci, com explica la responsable del banc, Mireia Vilamala, que deixa clar que què s'aconsegueix de retruc per als pobles.
Estem parlant d'autònoms, de família pagesa, estem parlant de microempreses. Això equival a la vida als pobles. Pobles vius, escoles plenes, no limitar als pobles aquesta vida vacacional o de cap de setmana. I això també fa que mantinguem el paisatge per a aquestes activitats complementàries.
La iniciativa permet desmentir la idea preconcebuda que ningú vol treballar a la terra i mostra un interès creixent de la gent de la comarca que busca vincular-se al territori a través de projectes agrícoles.
I Manel, quina mena de finques i quin tipus d'usuaris les exploten?
Mira, hi ha de tot. Les finques recuperades són bàsicament de vinya i d'olivera, tot i que també s'hi han incorporat projectes d'apicultura i de pastura, que actualment representen ja el 15% de les hectàrees amb acords actius. Hem parlat amb l'Aida Martínez, que és una ramadera de cabres i d'ovelles que s'hi acaba d'afegir a Poboleda.
El Banc de Terres és el que fa que aquest territori es mantingui viu, que la gent gran que té finques i no pot continuar portant-les endavant doncs pugui tenir un relleu que d'una altra manera potser no el tindria, que la gent jove que vol continuar, tant els que venen de fora com els que són d'aquí, puguin tenir accés amb aquestes terres, i al final és el que fa que el món rural es mantingui viu. És totalment recomanable en dos sentits, tant pels propietaris com pels que ens hi afegim per poder seguir portant aquestes finques.
Però els avantatges van més enllà, perquè amb aquesta reactivació de les terres també es contribueix força a la prevenció d'incendis. El projecte Horitzó Priorat ha impulsat també un servei de suport al teixit agrari, col·laborant amb la cooperativa de Falset Marçà a través de l'anomenat Espai Test i generant nous acords d'ús de terres i de cooperació per millorar la comercialització i la distribució del producte local.
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el que es coneix com a COPATE, demanarà ampliar el territori de l'actual Reserva de la Biosfera. El 2013 en van quedar exclosos 7 municipis del nord de la Ribera d'Ebre per la seva proximitat amb la nuclear d'Ascó. Municipis que també tenen patrimoni natural, com Flix, amb la Reserva de Cebes. Jordi Barranca, quins passos s'han de fer?
Doncs mira, primer de tot, abans de finals d'any, el que es vol és tenir enllestida tota la documentació necessària per enviar-ho a la UNESCO, que és qui a mitjans del 2027 es preveu que decideixi si s'amplia o no. La idea, com bé dius, és ampliar aquesta reserva perquè també hi entrin Ascó, Flix, Garcia, Riba-roja d'Ebre, Vinebre, la Torre de l'Espanyol i la Palma d'Ebre. Marga Estorac és la gestora de la Reserva de la Biosfera.
Administrativament, pues, ja tindríem els 52 municipis de Terres de l'Ebre dins de la reserva. Actualment, encara que estaven fora igualment, nosaltres totes les actuacions que han fet, tant de marca com altres actuacions en el que fos, els hem tingut en compte, però clar, a nivell límits no estaven.
Parlem d'una zona on també hi ha espais naturals protegits, és el cas, per exemple, de la Reserva de Cebes a Flix, que tot just acaba de complir 30 anys des de la seva fundació. Òscar Bosch és el president del grup Atura Freixa, que és qui la gestiona.
Home, jo crec que serà important poder comptar amb la marca, que unifica també tot l'espai nostre al voltant de l'Ebre. Va saber greu el seu dia quan se va excloure. Nosaltres vam mirar de fer algun intent en una marca, en la nostra marca d'oli, el Mas de Pitolla. Vam aconseguir alguna cosa, però vaja, no vam acabar de consolidar.
Si el projecte tira endavant, les parts més properes a la nuclear dels termes d'Escó, Flix i Riba-roja en quedarien excloses.
I d'altra banda, el Delta de l'Ebre participa en un projecte europeu que busca produir una aqüicultura més sostenible i resilient al canvi climàtic, que és el projecte Blue Boost. A l'Irta de la Ràpita, al Montsià, han provat de cultivar conjuntament cabeçut, cloïsses, ostres i algues. Amb quin resultat, Jordi?
Doncs de moment els resultats són molt positius. La producció conjunta d'aquestes espècies està funcionant. La prova s'ha fet en una bassa amb un metre de profunditat i amb aigua marina. Neil Duncan, investigador de l'IRTA i coordinador del projecte, destaca alguns d'aquests resultats.
A la Meca, en solo 7 meses, hemos tenido crecimiento hasta talla de 18 milímetros a 28 milímetros. milímetros, que significa 100 almejas por kilo. Los ostres y uva también han mostrado crecimientos interesantes.
La prova s'engloba dins el projecte Blue Boss, on hi participen 8 països europeus i que té un pressupost total de més de 2 milions d'euros. L'objectiu és que parcel·les ara en desús d'aquí del Delta es puguin recuperar pel cultiu. Antoni Espanya, director general de Política Marítima.
Això, quan estigui a punt, en un horitzó de 3 anys, pugui ser exportable a productors d'arròs del Delta que vulguem provar-ho perquè els hi sigui rentable econòmicament i perquè tenen camps en ubicacions que actualment ja tenen problemes de baixa productivitat per salinitat, sobretot camps que estan molt a la vora de les baies o al front marítim.
Si tira endavant, aquí en aquesta zona també representarà el retorn del cultiu de la cloïssa al Delta de l'Ebre.
Catalunya al dia.
La Fundació Vilacasa renova la col·lecció de pintura catalana contemporània del Museu Can Framis a Barcelona, amb una mirada més plural. La mostra, que es pot visitar a partir d'avui mateix, s'acompanya d'un nou espai d'homenatge al creador de la Fundació, l'empresari, farmacèutic, col·leccionista i mecenes barceloní, Antoni Vilacasas, que va morir fa 2 anys. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. La nova exposició, titulada Una col·lecció permanentment canviant, reuneix unes 225 obres de més de 130 artistes catalans des dels anys 30 fins a l'actualitat, com Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Mari Jordà, Nazario o Lai Abril. Segons el director d'art de la Fundació Vilacasas, Bernat Puigdollers, ara s'hi trobaran més dones i menys peces de gran format.
El senyor Vilacasas tenia una predilecció pels formats enormes, diguem, i en aquest sentit hem rebaixat bastant el número d'obres de gran format, tot i que n'hi ha, per donar pluralitat. Hem guanyat en nombre d'artistes, tenim incorporacions d'alguns noms que no teníem, que provenen de la col·lecció particular d'Antoni Vilacasas, com és el cas, per exemple, de Salvador Dalí, que no teníem cap obra seva i ara incorporem un dibuix seu dels anys 50. I també hi ha un augment gran de dones pintores que han incorporat formats diferents d'obra que fins ara no hi eren, com per exemple obres que són més híbrides, no? Que no són estrictament pintura.
A la planta baixa de Can Framis s'ha reservat un espai a explicar qui era Antoni Vilacasas, el creador de la Fundació, sobretot els visitants més joves.
Aquest espai era important que hi fos. Ens adonàvem que moltes noves generacions que venen al museu no saben qui és Antoni Vilacasas i que, per tant, necessitaven poder-lo explicar i creien que havien de fer-ho, doncs, no amb un espai amb 4 fotografies i un retrat, sinó que havien d'anar un pas més enllà i poder explicar d'on venia també aquesta Fundació i aquest imperi, no?, que havia anat creant Antoni Vilacasas.
La Fundació, ara sota la direcció general de Cristina Ribas, continuarà la tasca de suport als artistes amb una partida anual de 300.000 euros per adquisicions.
Seguim endavant, passa un minut de 2:45. El 14% de les empreses catalanes asseguren que els aranzels dels Estats Units els han afectat el negoci, segons l'IDESCAT, i la meitat de les empreses han optat per repercutir aquest augment en el preu final dels productes. Un 30%, però, han preferit obrir-se a nous mercats. És un dels sectors que ha viscut amb més preocupació la imposició d'aranzels, el del Cava, que avui i demà celebra la segona edició del Cava Meeting a Avinyonet del Penedès. Ho ha seguit la Montse Gené. Montse Gené, arriba, bon dia. Com han afectat els aranzels imposats per l'administració Trump als cellers catalans?
Hola, bon dia. Doncs mira, els cellers que hem entrevistat, tots amb exportacions al mercat nord-americà, diuen que sí que s'han vist afectats per l'augment del 15% dels aranzels sobre els vins i el caves. És el cas del celler Arlaietà d'Altalella. Mireia Pujol Busquets, responsable del celler.
Sí, sí que ens han afectat. Evidentment, hem hagut de negociar amb els nostres importadors i distribuïdors i la majoria ens van demanar que anéssim a mitges amb l'augment de taxes. Anirem a pujar preus perquè el que no podem fer és ni nosaltres ni ells sempre anar disminuint el nostre marge.
En el mateix sentit, els cellers Vilarnau han hagut d'assumir part de l'aranzel. Ens ho ha explicat l'enòloga Eva Plazas.
La nostra política comercial ha sigut aquest 15%, ens el repartim amb un 5% que va amb menys guanys al celler. un 5% a menys guanys del distribuïdor i un 5% que es veurà repercutit a l'estanteria en el consumidor final quan ho vagi a buscar.
Fins i tot s'ha notat un descens de comandes, com el cas del celler Oliver Viticultors. Ho ha explicat Sadurní Oliver.
Sí, nosaltres principalment ens hem vist afectats amb els aranzels del president Trump, bàsicament perquè nosaltres tenim un importador en el qual sempre acostumem a fer unes 3 o 4 comandes l'any i en guany només hem passat a 2 comandes.
I des de l'Associació d'Empresaris del Cava, Joaquim Tossas, el seu president, ha explicat quina ha estat l'estratègia.
Que hem hagut de buscar noves fórmules de distribució o, diguem-ne, nous clients que apreciïn més un preu una miqueta més alt. Però vaja, que la inflació ha sigut, diguem-ne, total, no? Sobretot, l'efecte jo crec que no és tan greu sobre els productes en si per se, sinó sobre el nivell d'inflació global que Trump, o l'administració Trump, ha provocat en el consumidor nord-americà.
En general s'ha buscat obrir-se a altres mercats com Anglaterra, Escandinàvia o Mèxic. Pel que fa al Nadal, creuen que anirà bé, però de moment les vendes van tard.
Catalunya al dia.
Doncs tenim ja aquí a l'estudi amb nosaltres la Paula Molés. Paula, benvinguda.
Què tal? Molt bon dia.
Perquè, com sabeu, amb la Paula descobrim plats en perill d'extinció, plats patrimonials catalans que volem reivindicar. I a la Paula, com sabeu també, la podeu escoltar cada diumenge a la 1 del migdia al programa Un restaurant caníbal a Berlín. I aquesta música avui ens dona una pista que ens anem enrere.
Enrere, avui molt enrere. Crec que mai havíem anat tan enrere. Tan enrere que viatgem fins a l'edat mitjana, gairebé podríem dir que alguna recepta de l'edat mitjana, no? Alguna ha sobreviscut 700 anys d'història. Seria gairebé una fita, eh? Però ja veureu que sí que n'hem trobat, no? El cert és que a l'edat mitjana a Catalunya teníem una gastronomia extraordinàriament rica. De fet, un dels màxims experts en aquesta època, que és el cuiner Josep Lledonosa, encantador Josep Lledonosa, explica que Catalunya era la primera potència mundial, llavors, gastronòmicament parlant, volem dir.
Sí, sí.
Clar, això explica, potser us sonen alguns dels receptaris importantíssims de la cuina catalana, com per exemple el llibre del Coc o el llibre del Sensoví,
sí.
Dos receptaris medieval que ensenyen, òbviament, una cuina molt diferent a la que mengem avui.
Perquè tot era molt diferent,
sí,
del que tenim avui.
Estèticament, eren plats molt blancs, molt blanquinosos, presentats una mica així, bé, que no sé jo si ens els menjaríem.
Austers, eren austers,
sí,
no?
Sí, agradolços, molt greixosos, molt dolços, també. Penseu que, clar, a l'època medieval no teníem pebrots, no teníem tomàquets.
Clar.
Sí, tot això marronós o rogenc, diguéssim, encara no ho teníem.
Li faltava aquella alegria, que dona el vermell.
Sí, sí.
Les diferències, per tant, són evidents, però hi ha alguna cosa que ha sobreviscut, segur.
I tant, sí. Alguna cosa ha sobreviscut. Hi ha dues coses que a mi m'agrada sobretot explicar que han sobreviscut de l'època medieval, que és la picada i el sofregit, no?
Home.
I clar, és apassionant, no?, veure que això encara ho fem ara, que considerem que són trets definitoris nostres i que ja es feien en l'època medieval.
Un sofregit sense tomàquet.
Ah, exacte, un sofregit sense tomàquet. No era exactament igual, però bé, avui el nostre plat protagonista és justament aquest, seria el sofregit, que en l'edat mitjana es deia sosenga.
Sosenga.
Sosenga, és a dir, que la sosenga medieval és el nostre sofregit d'avui. Com ja hem dit, diferent, eh? Hi havia espècies, no hi havia tomàquet, no hi havia pebrot, era agradolç. I nosaltres hem trobat un cuiner, hem trobat un restaurant que cuina la sosenga, eh? És el Marc Pérez, que és cuiner del restaurant, clar, és que no es podia dir d'una altra manera, el restaurant es diu La Sosenga.
Escolta, doncs ja ens ho diu tot.
Exacte, està a la capital catalana, i aquest plat que ell cuina és una sosenga de calamars, que sortia la sosenga, exactament, al llibre de Sansoví. I et sembla, Estel, que escoltem el Marc, que ens explica això, com ho fa i si l'ha adaptat una miqueta? Va, l'escoltem.
La sosenga l'elaborem amb aquesta base de sofregit, aquesta ceba, aquest all, i l'aromatitzem amb anís, amb marduix, amb sàlvia. I un dels trets més importants per aquesta sosenga és la seva picada, que es fa, en el cas de la del calamar, amb la bossa del calamar, pa, vinagre, ametlles i safrà. I aquesta picada la introduïm al final de la cocció per aromatitzar i, a més, hi aportarà el valor més característic, que és aquest punt de vinagre. Hem de tenir en compte que aquest calamar estarà guisat en una salsa agradolça.
Oh, no té mala pinta, la veritat.
No, jo, si ve del Marc Pérez, segur que és extraordinari.
I suc espà, abans d'acabar.
És boníssim, sí. Però és interessant, no?, saber que el sofregit era agredolç, no?, i que segurament ara ens sobtaria, no? Però bé, hem d'adaptar una miqueta, no?, els plats medievals per fer-los aptes per l'ús actual, no? Clar, jo li preguntava al Marc, escolta, i els clients del teu restaurant, que és la Sosenga, com reben aquests plats amb tanta història, no? I ell ens deia això.
Aquest plat els clients el reben encuriosits, un plat que avui dia, doncs, evidentment no es troba a les cartes i que crec que hem posat una mica en el mapa. Sí que hem volgut, doncs, posar-lo una mica en valor perquè creiem que és la base de la cuina catalana que coneixem avui en dia. Als clients els agrada, els clients sempre l'han volgut tastar. Quan la teníem a la carta, no hi havia taula que no la demanés.
Doncs déu-n'hi-do, perquè, escolta, sembla una cosa, no?, una raresa, sí. I en canvi la gent hi ha demanda.
Sí. Molt recomanable a la Sosenga, on trobareu altres plats amb una història llarga, a la gastronomia catalana. I, per cert, ja que hem citat el mestre Josep Lladonosa, si algú ara de repent li ha agafat molta curiositat sobre la cuina medieval, sapigueu que Josep Lladonosa acaba de publicar un llibre que es titula La cuina catalana de fa 700 anys, receptes que han fet història, editat per Viena, que també és molt, molt, molt interessant per saber perquè érem la primera potència mundial, doncs, Catalunya,
sí,
llavors.
Sí, com sempre diem, això també és patrimoni i és cultura, s'ha de preservar. Per tant, des d'aquí, anima tothom per fer receptes medievals.
Exacte.
Gràcies, Paula.
A tu, adéu.
Esports.
I ara 5 minuts per la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Montserraia, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça arriba en un moment, en bon moment, a l'aturada del futbol pels compromisos de seleccions. Ha retallat a 3 punts la distància respecte al líder, al Madrid, i a la Lliga, després de guanyar ahir al camp del Celta 2-4 i que el Madrid no passés de l'empat a 0 al camp del Rayo Vallecano.
Sí, la primera part d'aquest Celta-Barça va ser esbojarrada, va acabar amb 2-3, dos gols del Lewandowski i un de Lamine Yamal. El polonès va marcar el tercer a la segona part i ja el descompte al final del partit. A Frenkie de Jong el van expulsar per una doble groga. Robert Lewandowski va ser elegit millor jugador del partit i admet que l'equip, el Barça, té marge de millora.
Però creo que después de este partido podemos analizar qué podemos mejorar, cómo también en defensa, en ofensivo también. Y creo que ahora tenemos 2 semanas para desconectar con el equipo, pero espero que cuando volvemos vamos a jugar mucho mejor.
Per cert, que Hansi Flick, el tècnic blaugrana, va dir que confia que Rafinha i el porter Joan Garcia tornin a jugar quan s'acabi l'aturada internacional i que potser també estarà a punt Pedri, tot i que no és segur.
I per cert, Montse, que l'exjugador del Barça, Leo Messi, ha deixat un missatge enigmàtic, per dir-ho d'alguna manera, a les seves xarxes socials, després que ahir visités, ahir al vespre, l'Spotify Camp Nou.
Sí, una visita per sorpresa, no va avisar ningú, no ho va dir-ho. L'estrella argentina mostra el seu desig de tornar algun dia al Barça i diu fins i tot que no només és per acomiadar-se de l'afició blaugrana.
Ai, ai.
Ja veurem què vol dir tot això. Messi, ara jugador de l'Inter Miami de la Lliga Nord-Americana de Futbol, admet que el Camp Nou és un lloc que enyora amb l'ànima i acompanya el missatge de 5 fotografies seves i un vídeo posant tot sol a l'exterior i a l'interior del nou Camp Nou. L'explicació que ha donat el Barça sobre aquesta misteriosa visita de Messi ahir al Camp Nou és que l'argentí es va personar a l'estadi, això, sense avisar prèviament, i va sol·licitar permís per accedir-hi al personal de l'IMAC, l'empresa que fa les obres de reforma. El Barça no va tenir cap inconvenient a acceptar aquesta petició de Messi, que, segons afirma el club, sempre serà més que benvingut al Barça. Per cert, que el Matí de Catalunya Ràdio entrevistarà aquest dimecres al matí, a les 9, el president del Barça, Joan Laporta.
Doncs segur que Ricard Ostrell li pregunta sobre aquest missatge a les xarxes de Messi. La derrota d'ahir del Barça de bàsquet a la Lliga de 18 punts contra el Girona ha suposat la destitució del tècnic Joan Peñarroya.
Sí, a Fontajau els blaugranes van perdre per 96-78, derrota que s'afegia a la que van encaixar dimecres a l'Eurolliga contra Madrid. El mateix tècnic, Joan Peñarroya, era conscient de la seva situació just acabar el partit en declaracions a TV3.
Poc a dir. Girona ha sigut millor, ens ha tret de la pista, no hem estat com a col·lectiu, dia per tindre responsabilitat tothom individual i per buscar poques excuses. Un partit inadmissible.
Peñarroya va arribar la temporada passada al Barça, serà substituït de forma interina pel tècnic assistent Òscar Orellana. A hores d'ara, Xavi Pascual no és l'únic candidat, però sí que és el més ben situat per agafar el relleu de Peñarroya. El Joventut, per la seva banda, va perdre amb el Madrid 75-80, però són cinquens a la classificació de la Lliga CB. El Barça va 11è i el Manresa 13è.
I fa una estona s'ha presentat oficialment el partit de futbol Catalunya-Palestina,
que jugarà a Montjuïc el dimarts 18 de novembre. A la presentació hi ha anat Marcos García.
Aquesta tarda a les 5 es podran comprar ja les entrades per al Catalunya-Palestina del proper dimarts a l'Estadi Olímpic. A 6:45 es jugarà aquest partit, un enfrontament que servirà per recaptar diners per a la reconstrucció de Palestina. Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol, confia que la primera part faran un equip en ple de jugadors de primera i d'altres lligues, però de primer ordre.
A la primera part farem un equip de primera divisió. I la segona amb garanties, eh? I la segona part, doncs, bueno, ja serà una barreja, doncs, de primera a segona rep, eh? I crec que també tenim tres equips bons a primera rep per fer un bon equip.
Les entrades per aquest Catalunya-Palestina a 5, 10 i 15 euros. Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Federació Catalana de Futbol i Act for Palestine es marquen el repte de treballar per omplir l'estadi.
Pep Guardiola compleix el partit número 1.000 com a entrenador amb una victòria contundent a la Premier League. Manchester City 3, Liverpool 0. Als 54 anys, Guardiola suma 39 títols entre el Barça, el Bayern i el City. Coincidint amb aquesta efemèride, Catalunya Ràdio ha estrenat un rècord repassant el més destacat d'aquests 1.000 partits de Guardiola, que podeu trobar a la plataforma 3CAT i també a l'app de Catalunya Ràdio.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I avui acabem amb aquesta proposta. Al Centre d'Artesania a Catalunya, al carrer dels Banys Nous, a Ciutat Vella, Barcelona, podeu visitar l'exposició Homo Faber, Homo Ludens, amb una vintena de propostes de diversos creadors que reflexionen sobre la fina frontera que de vegades hi ha entre l'art i l'ofici o entre la mà i la màquina. Són peces que van des de la ceràmica fins a la fusta, les joies o les impressions 3D. Centre d'Artesania Catalunya, Homo Faber, Homo Ludens. Al Catalunya al dia el fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, amb l'Aurora Guindo a la producció, amb en Dani Jiménez al control tècnic i amb en Miquel Jario avui al control central. Gràcies per ser-hi. Nosaltres ens tornem a sentir demà a la 1 del migdia. Que acabeu de passar un bon dilluns.